Segons dades de l'IDESCAT, un 28,5% dels nens i nenes a Catalunya viuen sota el llindar de la pobresa, una xifra alarmant de la qual parlem molt en termes estadístics, però en la qual aprofundim poc. Com és el seu dia a dia? Amb quines ajudes compten la família? Quina sortida tenen? O com poden combatre aquesta qüestió que hauria de ser prioritària? Vaja, una obligació ètica, política i econòmica. Precisament per parlar d'aquestes famílies que no arriben a final de mes, de la pobresa també cronificada i de la intermitent, encetem una nova edició de la taula del tercer sector amb entitats que formen part de la plataforma Vàlua, perquè el seu objectiu és el nostre també, que és que un altre món és possible, però cal destinar-hi recursos i voluntat per aconseguir aquesta transformació. Vinga, comencem.
Otro mundo es posible.
I per parlar doncs, d'aquesta temàtica, avui ens acompanya la Mari Carme Pastor, que és la responsable del programa d'inserció social de Càritas Diocesana de Terrassa, d'inclusió. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Que, a més, si els voleu trobar, els trobem doncs, al carrer de la Salut, al número 42 de Sabadell.
Sí, aquí a Sabadell també estem situats al carrer Duran i Sors, com a Càritas Diocesana, o sigui que tenim com dos seus.
I també doncs, ens acompanya el Josep Massip, president de Creu Roja Sabadell. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Que també doncs, ja sabeu, els trobem al carrer Marquès de Comillas, número 99. I també doncs, avui a la taula ens acompanya l'Ernest Sagrista, que és el responsable de la Fundació CERMA.
Bon dia.
Bon dia i benvingut. Bon dia. Que també doncs, els trobareu al carrer Calders, número 9 de la nostra ciutat. I llavors, doncs, avui el que volíem primer és que ens expliquéssiu quina és la situació de les famílies que teniu i quin és el perfil, si és que es pot parlar d'un perfil a dia d'avui.
Bueno, pues nosaltres, en principi, el perfil que... Exacte, si pot parlar d'un perfil, perquè realment crec que la pobresa està bueno, a prop de tothom, diríem. Són famílies, principalment són famílies, la majoritària... La quantitat de gent que tenem són famílies amb nens, també hi ha famílies monoparentals i persones soles. Cada vegada més s'apropa gent nacional, o sigui, abans era més un perfil estranger amb dificultats de documentació econòmiques i, bueno, i etcètera, però ara cada vegada més hi ha més persones d'aquí del país que realment tenen situacions precàries i que s'apropen a Càritas i als serveis socials i a les entitats per demanar ajuda.
En el vostre cas, Josep?
Jo crec que ho ha definit molt bé Maria Carme, són diversos, és a dir, crec que en el cas de, tant de Càritas com de Creu Roja som entitats bastant generalistes respecte a les persones i a les famílies que atenem, totes elles amb el denominador comú doncs, de la pobresa i per tant de necessitat d'ajudes diverses respecte a les seves situacions.
En el vostre cas, Ernest, em sembla que el perfil és més concret.
Sí, és un, bueno, és el que diuen ells, és correcte, però nosaltres treballem en gent que d'exclusió més, que han tocat temes de drogues, addiccions, gent una mica més marginal. Aleshores, és potser un altre tipus de programa, és una atenció més damunt les persones, però que, bueno, que és això, no? Treballem en gent que han estat, diguéssim, en el món de les drogues. Uh-huh. I arriba el cas a la casa mateix de les noies, tenim una casa per noies, que venen famílies monoparentals. O sigui, la mare amb el fill o la mare amb la filla i bueno, es fa el treball que es pot tenir en ells.
I no sé si teniu aquesta sensació de que, malgrat es parla molt de recuperació econòmica, no?, i de les famílies, aquesta no arriba a un sector molt concret de la població, no?
Sí, la veritat és que sí que és veritat que hi ha gent que se'n surt, per sort, perquè és una alegria per nosaltres també per la feina que fem, però sí que és veritat que comptem amb sous molt precaris. Les persones que s'apropen a Càritas, en la majoria dels casos, són persones amb molt baixa qualificació i això fa que, clar, que evidentment la feina que poden optar és una feina també d'un cert sector, neteges o manipulació o coses així, no? I aquests sous sabem que ara mateix estem en una precarietat bastant important. Per tant, tot i que hi hagi un sou a la família, moltes vegades no poden viure perquè, bueno, mira, el tema de treball, el 32% de les famílies que venen a Càritas, és l'estudi que hem fet ara amb l'Observatori, el 32% tenen treball arreglat. Però això no vol dir que puguin subsistir perquè no poden pagar els mínims que necessiten d'escola, habitatge, menjar, perquè no arriben a final de mes. Perquè realment...
el sou és tan baix, exactament, no? Que no poden fer front als rebuts més bàsics.
Una de les coses que ens va sorprendre de l'estudi que vam fer a la zona, a la nostra diocesana, va ser que 4 famílies de les que atenem viuen amb el sou dels ingressos d'una persona mitjana de Catalunya amb una renda mitjana. Per tant, imagineu, no? Una renda mitjana podria ser 31.000 euros aproximadament, i en canvi una família de les que tenem poden estar al voltant dels 6.000 euros. Això vol dir que la desigualtat és molt important, no? I vull dir, això és de les coses que més ens sobta, i que són famílies que acabaran necessitant sempre aquesta ajuda, o si no, tenen sous més dignes.
De fet, per exemple, a Creu Roja, vosaltres en els darrers informes també parleu d'un nou concepte, que és la pobresa intermitent, de la cronificació a la pobresa intermitent. Què delimita aquest salt?
Bé, aviam, nosaltres una mica coincidim tothom en que hi ha un inici de recuperació econòmica i que, per tant, s'estan creant llocs de treball, com s'ha dit moltes vegades, temporals, precaris, i, per tant, més enllà dels dos grans blocs que vam definir al principi, no?, que és els que se'n surten, de moment se'n surten, i els que se'ls cronifica, hi ha unes famílies, unes persones que veiem que van i venen, no? És a dir, i per tant es produeix una situació d'intermitència que mentre tenen un temps que tenen feina, necessiten una ajuda parcial, eh? És a dir, no, això no vol dir que se'n surti, que no necessiten ajuda, però potser aquesta ajuda és més parcial, però que passats uns mesos, quan s'acaba el contracte, doncs tornen a caure, no? I aquest és un element que en l'últim informe que hem fet, que és el número 11 de l'Observatori, doncs hi incidim molt, i després també un element que s'ha apuntat i que crec que hi hem d'insistir, no? En el que en diem el treballador pobre. És a dir, abans hi havia hagut una època, un temps, en què semblava que el que tenia feina doncs ja se'n havia sortit. Avui en dia hi ha persones que tenen feina, però tal com hem dit, feines precàries, feines temporals, feines de baixa retribució, que potser no necessiten l'ajuda al 100%, doncs, que se'ls ja està donant en els moments més difícils de la crisi, però que avui encara necessiten, bé sigui de les administracions o bé sigui de les entitats, doncs, una empenteta per poder arribar a aquest final de mes, perquè també hi ha un factor que ens ha vingut determinat a l'estudi, que és l'elevadíssim grau d'endeutament que tenen moltes d'aquestes famílies, no? I que, per tant, no parteixen de zero. Potser ja el més gros ho han perdut, però continuen, doncs, estan marcats per deutes, i que, per tant, la seva situació no és una situació que a curt termini pensem que sigui definitiva i fàcil.
No sé si en aquest sentit aquestes famílies, com apuntaves abans també, Ernesto, monoparentals, no? Són les que ho tenen més difícil.
Moltes famílies d'estes a nosaltres arriben sense recursos, o sigui, economia zero, no? Nosaltres, el que per mig dels assistents socials i d'això, el que intentem és a veure si poden recollir una paga o alguna cosa, no? Però en moltes ocasions venen en economia zero. I, bueno, també el que dia ell, no?, que pensem, i és el que veiem, no?, que moltes vegades mentre tenen diners, mentre tenen economia, aquestes persones com que van funcionant, no? Però arriba un punt que es tornen a quedar sense. És com que no tenen una educació. Per saber gastar diners, estalviar, en què va la meva economia. Llavors, nosaltres moltes vegades ens trobem en això. Gent que han tingut, gent que van tenint, però arriba un punt que no han sabut manegar, diguéssim, l'economia.
Suposo que els hi falten recursos, no?, en aquest sentit, per gestionar i aquest endeutament que comentava, no?, el Josep.
Sí, sí. Però mira, si em permeteu, nosaltres en un moment determinat vàrem fer un projecte d'economia domèstica, no? És a dir, anem a assessorar a les famílies doncs, perquè puguin intervenir. I vam tenir la sort que un brillantíssim economista dels de primera línia doncs, es va prestar a poder fer aquest estudi. I aquest senyor ens va dir una cosa, va dir, amb uns ingressos inferiors a 1.000 euros no cal que feu estudis d'economia.
És que cal màgia, no? Bueno, cal màgia. Per pagar tots els rebuts.
Amb 600 euros, 700 euros, feu el que pugueu. Pagueu el que toqui aquell mes. I perquè jo no puc fer una planificació de l'economia, de les prioritats d'una família, quan aquest nivell d'ingressos és inferior i, per tant, no hi ha res a planificar, no? Pensem que estem a vegades en unes situacions econòmiques en les que no cal que dediquem molt temps a fer brillants estudis, perquè amb 600-700 euros un pot fer el que pugui i res més.
Mari Carme, com podem fer doncs, front a aquest context?
Jo aquí afegiria amb el tema de les famílies monoparentals. Nosaltres tenim pisos a tota la diocesana, no molts, però en tenim alguns. Aquí concretament a Sabadell en tenim dos, de mares amb fills, que es troben soles i que no tenen recolzament ni xarxa. I una de les dificultats que afegiria del que deia ja l'Ernest és el fet de que quan una mare té una feina, l'aconsegueix amb tota la dificultat que suposa, després el problema que tenen és amb el nen. Què fan amb el nen? Si és petit, no tenen guarderia o escola bressol. Si van a l'escola, tenen el problema dels horaris del menjador, de si tenen beca o no tenen beca, si se'ls posen malalts. Vull dir, encabir un horari d'una feina amb l'horari dels nens, moltes vegades és molt difícil si no té xarxa. I això sí, és un problema afegit al tema econòmic, al tema emocional, a tot el panorama que tenen, s'afegeix aquesta dificultat a compaginar i conciliar la vida personal a la vida laboral. Per tant, això també és de les coses que des dels pisos acompanyem, perquè bueno, és de les dificultats que es troben, d'haver de deixar una feina perquè no poden, no saben com fer-ho.
Mm-hmm. Clar, llavors, sí, jo ara penso, clar, és que és insostenible, no?, aquesta situació per aquestes famílies.
Bueno, se'n surten, són molt llestos, també.
Sí,
són molt llestos, la veritat, que són gent amb molts recursos,
com,
eh?
Com els ajudeu i com ells ho aconsegueixen?
Això mateix ho teníem sobre la taula fa 15 dies nosaltres, no? És a dir, aquest fet de que hi ha, sobretot en el cas dels monoparentals, la situació aquesta, no? És a dir, com compaginem doncs, tota aquesta situació? Pensem que les famílies normalitzades que treballen, doncs, per exemple, el tema dels extraescolars són aquelles dues horetes més que t'aguanten el nen o la nena a col·legi, però això val diners, això sí que no està cobert per res, i a lo millor un grup de voluntaris i voluntàries que pugui anar a l'hora de sortir de l'escola i portar-los en els centres oberts, etc. Era un dels temes que sobre els que estem donant voltes, perquè si no a vegades és difícil que puguin agafar feines de jornada sencera. Evidentment una jornada partida, perquè una persona que surti de casa a les 8 del matí i torni a les 7 de la tarda, què en fa del nen o la nena si no té això, com molt bé deia Maria Carme, una xarxa que li pugui anar a buscar el nen, que li pugui aguantar, o els recursos econòmics doncs, per poder-lo fer-li fer música o bàsquet fins a les 7 de la tarda. Això doncs, són situacions que aquests elements de vida familiar, de vida laboral, etc., algun dia caldrà sentar-se i veure'ls des de la globalitat.
Sí, perquè en realitat és molt interessant, perquè qualsevol família amb una situació més o menys estable ja ha de fer doncs, com un encaix, no? Un trencaclosques per buscar o aquesta xarxa, els avis, cosins o qui sigui, o apuntar tots els nens i nenes a aquestes activitats extraescolars, que clar, en aquest sentit la problemàtica s'agreuja molt. Com els ajudeu vosaltres?
Nosaltres és diferent, perquè les mares quan venen els nens passen a viure, diguéssim, a comunitat, una casa compartida. No? Ells tenen el seu espai per estar amb el seu fill, però llavors elles viuen diguéssim en la casa de les noies i sempre hi ha algú que els cuina, algú que es va a buscar a escola, que normalment sol ser la mare és la que s'ocupa dels fills. Llavors sempre nosaltres, això és un tema que tenim cobert, no tenim de la manera que nosotros funcionem.
Clar, jo ara penso, fins quan haureu de continuar doncs, ajudant, no? Distribuint doncs, des d'aliments, des de productes de primera necessitat, des d'oferint aquests espais, no? Fins que l'economia no es recuperi, de quan parlem, de quants anys, o quina és la vostra previsió, o ni tan sols penseu en el futur i aneu doncs, vivint el moment i intentant doncs, ajudar aquestes famílies ara.
Clar, no sé, a veure, jo crec que molt amb el futur no podem mirar perquè no sabem tampoc, perquè això depèn no només d'un tema de pobresa personal, sinó d'una pobresa estructural o d'un sí. sistema que el tenim muntat així, que per tant no depèn ja ni de les entitats ni tant de les persones. Per tant, la previsió normalment és a curt i mig termini, amb les actuacions que anem fent, amb les necessitats que ens anem trobant a l'acollida quan venen i ens expliquen les situacions i el tipus de població que tenim, a través dels estudis que fem també, perquè, bueno, però no hi ha una previsió de molts anys al termini, perquè realment tampoc tenim una vareta. Ojalà Càritas pogués tancar, no?, i dir ja està, ens dediquem a una altra cosa. Això seria fantàstic, senyal de que la gent no necessitaria ajuda, però de moment no és el cas i bueno, ja estarem al servei fins que sigui necessari.
Mira, moltes vegades hem dit que ojalà poguéssim fer estudis a 15, 20 anys vista, però com que no tenim boles màgiques, ho hem de fer més a curt termini. Sí que hi ha una realitat, no? És a dir, nosaltres, les entitats socials, atenem a necessitats socials. Aquestes necessitats socials, en un moment determinat, passen a ser drets dels ciutadans, i aleshores doncs, ja podem, d'alguna forma, sortir d'aquí, però en neixen noves realitats. Jo coincideixo plenament de que el que volem és plegar, tots plegats, el que volem és plegar, no ser necessaris, que tinguéssim una societat utòpica on tot estigués resolt. Però, mira, en el cas de la Creu Roja portem 150 anys, 154 anys en el món treballant i em sembla que ens en queden molts més perquè les necessitats van naixent. Sí que és un element que penso que hi ha una certa transformació. Aquests anys de la crisi ens han fet caure en un assistencialisme que no ens agrada i crec que en aquests moments sí que s'està intentant fer una tendència de canvi cap a atendre les necessitats d'una manera doncs, molt més propera, molt més diferent, molt més capacitadora que no tant doncs, quan simplement dones coses, no? Dones recursos.
Jo coincideixo plenament en que les necessitats van sortint cada vegada necessitats noves i és així. No es tracta el mateix. Els mateixos problemes de fa 10 anys que els d'ara, són diferents. De fet, a nosaltres ens ve molta gent per maltractament, per coses d'aquestes que abans potser aquesta gent no ingressaven. Ha canviat molt tot. Canvia molt ràpid tot.
Suposo que un dels temes prioritaris per totes les entitats és la inserció laboral, no? Fomentar doncs, aquesta sortida entre aquests col·lectius. Expliqueu-nos cadascú doncs, quins programes, quins projectes teniu, impulseu i fins i tot fins a quin punt doncs, necessiteu ajuda per, no sé si voluntaris o gent que vulgui contribuir econòmicament.
Nosaltres, igual que diu el Josep, hem fet una aposta també per la promoció, evidentment, perquè el que dèiem, no, l'assistencialisme és un tap que soluciona ara però no demà, i per tant el tema és dotar d'eines i proporcionar capacitats i feina perquè la gent se'n pugui sortir i a la llarga sigui autònoma, no? Nosaltres des de Càritas Diocesana el que fem és apostem pel tema d'inserció laboral. Ara fa un temps hem iniciat cursos oficials amb conveni amb el SOC de cuina i de neteges industrials. També vam fer alguna cosa de costura. I també a cada territori hi ha cursos que no estan homologats, però que sí que donen almenys capacitats i eines en temes de neteja, cuina, cura de gent gran, que el que fa és que, si més no, la persona es doti d'eines, que ja les té, simplement el que fem és treure-les i ensenyar alguna cosa més, perquè realment a partir d'aquí ells acaben trobant feina, acaben trobant la manera de sortir-se'n, vull dir que no és tot tan tràgic, sinó que realment la gent, bueno, té capacitats i se'n surt també, no? I bueno, la veritat és que estem contents perquè ara aquest any passat vam fer 134 insercions laborals, per tant, bueno, pensem que realment estem començant d'alguna manera, també tenim l'empresa d'inserció a Passomi, estem començant amb aquest camí que fa, doncs, això, vora de 2-3 anys que estem amb aquest tema i, bueno, i continuem treballant per sobretot per promoció, que és el que pensem que farà que la gent se'n surti.
Josep.
Aviam, aposta clara, decidida respecte a la necessitat de capacitar les persones, doncs, perquè puguin sortir per elles mateixes de la vulnerabilitat. Nosaltres, doncs, també hem posat en marxa, doncs, des de fa temps diferents projectes. Algun d'ells en fase de reconversió. Hem d'anar, a vegades hem d'anar molt a la base, hem d'anar al prelaboral, parlem del laboral, però a vegades hem d'anar al prelaboral, hem d'anar a eines bàsiques, doncs, perquè puguin saber fer un currículum, puguin preparar una entrevista de feina, que això sembla molt obvi, però cuidado que hi és, que hi és. Aleshores, a Sabadell varen fer unes apostes en un moment determinat, que era sobretot treballar els col·lectius que més dificultats tenen per entrar al mercat laboral, sobretot en aquest tema les dones, i els majors de 45 anys. Creu Roja en el seu conjunt fa altres projectes, però nosaltres ens vàrem centrar en aquest, i també un projecte que ens sembla important, que és ajudar l'emprenedoria. És a dir, no tot sempre és una sortida laboral, sinó potser també la creació de petites empreses, no? Aleshores, aquests són els camps en els que treballem i que probablement algun d'aquests temes l'evolucionem cap a treballs dirigits a famílies concretes amb les que estem. Però vaja, claríssimament, i ho repeteixo, fins a la societat, que la sortida ha de ser per la capacitació i ha de ser perquè ells mateixos, doncs, s'espavilin i tirin endavant.
A mi suposo que aquesta és la manera de lluitar també contra el seu desànim, no? Veure l'utilitat,
sí,
no?
Sí.
Doncs això, no? L'aprenentatge, l'evolució...
També, sobretot en el col·lectiu dels homes, doncs hi havia moltes persones que provenien del món de la construcció, que és difícil que pugui generar els milions de llocs de treball, i per tant, doncs, els tens que encarar cap a la logística, cap a altres tipus, evidentment, doncs, de tipus general, amb el comerç, la cuina, però aquest obert a tothom, però pensant que també el col·lectiu masculí, doncs, té la dificultat que molts d'ells van viure molts i molts anys a l'entorn del món de la construcció.
Ah, llavors és el reciclatge, Ernest.
Sí, nosaltres, perquè ens toca a nosaltres lo del treball, en nosaltres treballem. Una, diguéssim, part de la teràpia és treball, perquè del lloc on venen la gent, que és de la drogadicció, de l'addicció, tot això, diguéssim que no tenen els hàbits de treball. I nosaltres agafen aquests hàbits. Llavors, a l'hora de reselecció, els ajudem, els ensenyem a fer currículums, a ficar-se, a poder-los enviar. Però, bueno, lo principal, penso jo, que fem nosaltres és tornen a agafar hàbits de treball, en horaris... 4 hores de matí, 3 hores de la tarda, treballant, fent que no és cap treball pesat ni res, però agafen estos hàbits, que normalment quan venen quan arriben a nosaltres, d'hàbits esto no en tenen.
Llavors es tracta d'això, no? De reconstruir, de readaptar, no? Aquests horaris.
I es veuen pogreros, perquè de vindre una persona en depressió, de vindre que no té ganes de fer res, i el veus que es fica a treballar, que no res, que tenim un rentat de cotxes, i veus que al cap de la setmana la persona esta ja li canvia, ja té ganes de ficar-se, ja té ganes de formar part del projecte. I és el que...
Jo crec. Això dona esperança, no? I motiva.
Treballar, clar, és que el treballar és important, i més i per les dones també, però per als homes també, no, el que deia ell, no? Que s'ha quedat un sector de la població sense feina, i veus molts homes voltant cap aquí, cap allà, que no... Això, vulguin o no, el treball és... dignifica, no? Diuen.
I tant.
És així.
Hi ha una cosa que dèieu vosaltres, el tema de com es perden els... Bueno, del fet de que arriben sense hàbits o que han perdut els hàbits. curiós perquè potser les persones que ens escolten no entenen com pot ser que es perdin aquests hàbits, no? Penseu que hi ha una part emocional que les entitats s'acompanyen molt, que és, jo crec que és el nostre distintiu d'alguna manera, és aquesta part emocional, que les persones quan arriben a una situació precària i això es continua amb el temps i no poden pagar les factures i veuen que els seus fills no mengen o no poden tenir el bàsic, això entra en depressió, acaben no, perdent el sentit del camí que estan fent, no? I llavors amb el temps acaben perdent aquests hàbits de feina que per nosaltres són normals i ells ja no saben ni com entomar, no? I llavors, aquí es tracta de tornar a recuperar allò que ja han fet en algun moment de la seva vida, que poden fer, però que s'ha de tornar a treballar un altre cop. I a vegades hi ha gent que ens diu, és que la gent no vol treballar, perquè feina n'hi ha. Bueno, no és tant que no vulguin treballar, sinó que hi ha un tema de darrere molt emocional i molt de depressió i molt de decaïment i frustració que també cal treballar, i això a vegades oblidem, que és una part molt important.
Jo crec que qualsevol persona que ha estat uns mesos a l'atur ha d'entendre, no?, aquesta situació, i clar, en aquests casos que es cronifica, doncs la desesperació, vull dir.
Uns mesos a l'atur, però hi ha persones que porten 4 o 5 anys a l'atur.
Per això.
I que no és perquè no hagin buscat, sinó doncs, perquè no han trobat, perquè, ja et dic, un dels col·lectius que treballem nosaltres, per exemple, és els majors de 45 anys, que estan cansats de que els diguin que amb 45, 46, 47 anys ja ets gran. Per això, en aquest sentit, jo, tu ho apuntaves abans, Raquel, el fet de que hem de demanar a les empreses que tinguin confiança en el treball que fem les entitats socials i que ens permetin poder fer aquest procés d'inserció, que ja es fa, que ja es fa el que es pot, però que necessitem que ens facin confiança i que creguin en aquelles persones, doncs, que van de caure, perquè quan els hi portem, els hi acompanyem, doncs segur que hi ha hagut un treball intens al darrere.
I en aquest sentit noteu un canvi de percepció de les empreses? Noteu que hi ha més predisposició per apostar per aquest tipus de col·lectiu o encara pesa molt l'estigma o les etiquetes, no?, que a vegades posem?
Home,
sobre
sí que
això
és veritat,
és que no volen treballar, és que...
Sí que és veritat que l'empresa, evidentment, ha de mirar la seva rendibilitat, això és evident, i això ho entenem, no? I cada vegada més hi ha empreses que s'obren, de fet nosaltres amb el tema de prospecció estem fent a través de l'empresa contactes amb empreses, i realment hi ha empreses que sí, que tenen aquesta mentalitat més social, ens obren les portes i sí que estem aconseguint cosetes, eh? Vull dir, jo crec que, bueno, anem fent, la veritat és que sí.
Nosaltres no tractem directament així l'empresa. Hi ha la persona una volta i vol sortir del centre i així de la fundació ja surt i ja... Nosaltres, jo no te sabria contestar això. No tractem així.
Sí, hi ha un treball de prospecció important, entenent que les empreses mitjanes, grans, doncs poden fer un esforç més important en aquest sentit. Hi ha molta empresa petita, que realment, doncs, si és l'amo i necessita un operari, doncs, no, necessita que hi vagi i que el segon dia ja estigui treballant, no? I millor aquí és més difícil que puguis fer tu un treball d'inserció, però sí que coincideixo plenament en que hi ha empreses mentalitzades, empreses obertes i empreses amb les que estem treballant molt còmodament aquests processos, tant de pràctiques com després d'inserció laboral, en els casos que és possible.
També volia parlar de la renda garantida de ciutadania, que, per exemple, a l'informe o a l'Observatori de Creu Roja alertàveu que el 57,5% de les persones encastades no coneixia aquesta existència de renda garantida de ciutadania. Jo vull preguntar com s'entén això, i també l'altra pregunta és si creieu que aquesta renda garantida es queda curta o no.
Bueno, l'altre dia dèiem per televisió que realment em sembla que el 50% de les famílies que han optat aquesta renda garantida l'han denegat. Per tant, realment coneixem molta gent que no han entrat en la renda garantida, estan en un PIRMI o en un RAI, i per tant no han arribat en això. Bueno, estem a lo mateix, seria com una feina precària, però que sí que realment els permet pagar les coses mínimes que es donen en una llar, però no sé si és la solució tampoc com a societat o com a... no sé.
Aviam, quan es va plantejar semblava que era la panacea universal, no? Després hem vist primer que no es coneix prou, això coincidim, no? La mateixa Francina Alsina, la presidenta de la taula del tercer sector, deia Càritas i Creu Roja, i ens deia explícitament, doncs, ens diuen que no es coneix. Després, doncs, el tema de les denegacions i de lentitud que hi ha hagut en les concessions. Segur que si aquí tinguéssiu polítics sentats us donarien molts motius, no? Jo simplement et dic que això va lent i que a més denega. I no oblidem que la renta garantida obliga a fer uns processos de formació que si no es fan et poden arribar a excloure en el temps, no? Per tant, no és allò de dir, bé, tothom que no tingui feina tindrà uns ingressos i ja de per vida. No, això està condicionat a complir uns determinats requisits i si aquests requisits no es compleixen en un temps, doncs pot ser exclòs, eh?
Clar, jo també us volia preguntar, ara que apuntaves una mica aquí el tema dels polítics, si creieu que s'equivoquen en les seves prioritats, és a dir, que potser haurien de treballar més amb indicadors socials i no tan econòmics, no? I...
Jo crec que tots fan el que poden. És evident que nosaltres, a través de les entitats, amb les entitats, diguéssim, de segon, tercer nivell, doncs la taula, etcètera, doncs tenim contacte amb els polítics i amb els grups i tothom intenta fer el màxim d'esforços. Ara això, evidentment, val diners i s'ha d'invertir. En la pobresa s'han d'invertir diners. També en els temes econòmics, però amb la pobresa s'hi han d'invertir diners. Probablement perquè si invertim diners en la pobresa podrem ajudar a superar la pobresa.
Per acabar, perquè ja se'ns acaba el temps, m'agradaria doncs, que expliquéssiu, no, doncs, com es pot construir el projecte vital d'aquestes persones, quan moltes vegades, doncs, el que dèiem, no, tenen aquestes dificultats per pagar els rebuts, a vegades fins i tot per aconseguir un habitatge, una feina. Ernest?
Jo crec que fa falta una educació a l'hogar, a la casa, a les persones, de com du un projecte de família. Les famílies estan trencades, ho veiem, divorcis, famílies monoparentals, i jo crec que tot comença a la família. Llavors, ja quan la família es trenca, quan la família se distorsiona, després venen tota aquesta classe de fruits o de coses, no? Jo crec que falta educació dins la família. Jo és el que nosaltres veiem.
Clar, jo a partir de quan parlem de construir un nou camí o un projecte de vida, jo parlo des de com tècnica, com a entitat, jo crec que des del vincle, des de veure'ls com a persones, perquè hi ha moltes coses que no coneixem de l'altre, no? I lo fàcil és jutjar per què no fa això, per què no va fer allò, per què no tira per aquí, no? Clar, és molt fàcil jutjar, però després cadascú fa el que fa per un motiu. Hi ha un camí que ha sigut dur o ha sigut que no coneixem i que, per tant, des del vincle, des de l'aposta, des de la confiança i des del veure com a persona, és com podrem realment estar al seu costat. I a partir d'aquí, quan tenen això, se senten mirats, acompanyats i que hi ha algú que confia en ells, la majoria se'n surten.
És que no ho sabria dir millor.
Sí, és que...
sí, pots teoritzar, però al final és el contacte, és la proximitat, és el treballar amb ells, també canviar mètodes de funcionament. Pensem que nosaltres hem volgut canviar un mètode i treballar d'una manera integral les situacions, perquè si no se'n surten, i per tant nosaltres hem d'estar al seu costat per ajudar-los a que se'n puguin sortir.
Doncs a establir aquests vincles, que dèiem, aquesta xarxa, canviar nosaltres també la mirada i oferir-los aquesta oportunitat tan important. Per acabar, molt breument, si algú ens està escoltant, us vol ajudar, què ha de fer?
Pues apropar-se, ja sigui al carrer Salut o al carrer Duran i Sors, pel que fa a Càritas, oferir-se com a voluntari, amb donacions, ja sigui d'espècies, de diners, de col·laboració amb temps. Per tant, tot és benvingut i de fet, amb això és el mal que treballem, principalment, nosaltres.
Bé, avui estem tres entitats a la taula, n'hi ha moltíssimes a la ciutat. Jo diria que la que més confiança li doni, la que pensi que o té més propera, o sigui que s'hi acosti, que vingui a demanar-nos ajuda o que vingui a oferir-nos ajuda.
Sí, jo dic el mateix. Estem oberts per ajudar qualsevol cosa, problemes d'addicció, de desestructuració social, familiar, en el que poguéssim nosaltres els hi donem una mà. Estem allà per això.
Doncs avui, un cop més, demostrant que un altre món és possible amb les entitats del tercer sector de la plataforma Vàlua i com ara hem parlat del tema també doncs, dels voluntaris, no? D'implicar-se. La propera setmana parlarem d'aquest tema, de com podem ajudar doncs, a totes aquestes entitats.